Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Milers de persones surten als carrers de diferents ciutats de les Balears coincidint amb la vaga en suport al poble palestí. Les manifestacions es varen produir a Hora Baixa. Palma hi va haver la més multitudinària, que va sortir de la plaça d'Espanya, mentre que a Eivissa es concentraren 300 persones, a Ciutadella 250 i un centenar a Formentera. Els participants asseguren que, tot i l'alto el foc, les mobilitzacions mantenen la pressió social i política a Israel.
Si no hi ha una pressió internacional, Israel no té per què seguir fent passes, ha demostrat que s'ha saltat salto al foc i ha seguit amb tanta gent aquests dies.
Unes convocatòries que varen coincidir amb la jornada de vaga general i aturades parcials convocades per diversos sindicats i que varen tenir un seguiment baix a les illes. L'Estei calcula que un 10% dels treballadors dels serveis públics secundaren l'aturada. Tot d'una parlam en aquest dijous, dia 16 d'octubre, en què hi ha més titulars destacats. El govern demana ajuda a Europa per vigilar la ruta migratòria entre Algèria i les Balears.
La presidenta de l'executiu, Marga Proens, diu que la Comissió Europea estaria disposada a desplegar de manera immediata Frontex si l'executiu espanyol ho demana. La responsable de l'executiu es va reunir ahir a Hora Baixa, a Brussel·les, amb el comissari europeu de migració, Magnus Brunner.
La veritat que ha estat una reunió productiva i una reunió de la qual sortim satisfets, perquè hem pogut exposar amb dades objectives quina és la situació i el drama de la immigració irregular a les Illes Balears.
Les aerolínies redueixen un 1,5% els seients previstos aquest hivern a les Balears en comparació a l'any passat.
Són xifres de l'Associació de Línies Aèries ALA i que contrasten amb les del conjunt de l'Estat, on el nombre de places augmentarà un 4,7%. L'entitat ho atribueix en part al retard del pagament del descompte de resident a les companyies.
I avui hi ha la segona jornada de vaga indefinida de la plantilla de la Fundació per a la Dependència.
Ahir la vaga va tenir un seguiment d'entre el 85 i el 90%. 850 treballadors de centres i residències de Mallorca i Eivissa reclamen millores en les condicions laborals i que s'equiparin els salaris amb els que estan contractats directament per l'administració.
I dels tribunals avui declara l'exassessor Koldo García davant del Tribunal Suprem.
És la quarta vegada que ho fa, això quan ahir l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, va compareixer també en seu judicial per aquest mateix cas. El magistrat va considerar que no hi ha prou indicis per enviar-lo a presó preventiva i continua en llibertat amb les mateixes mesures cautelars.
I en l'espai de cultura avui parlarem del nou Premi Planeta, Juan del Val, per la seva obra Vera, una història, i de la Fira de Teatre Infantil i Juvenil, la FIAT, que avui arranca a Vilafranca, i serem en directe durant aquest informatiu matí. I abans, en els esports, vos explicant que el Mallorca afronta la recta final de la seva preparació per visitar dissabte el Sevilla. Gavi Fortes, bon dia.
Bon dia, i entre avui i demà el tècnic Iago Barrasate decidirà si estan en condicions d'entrar en convocatòria Mascarell i Asano recuperats de les seves lesions. Dels internacionals només falta que arribi Johan Mojica, mentre que Virgili, Morici i Bergström estan a disposició de l'entrenador.
I pel que fa al temps, avui tindrem una jornada similar a la jornada d'ahir, amb la possibilitat de precipitacions locals a alguns punts de Mallorca a partir del migdia. Marc Caldentai, bon dia.
Bon dia, així és. Avui esperem un dia en general de bastant de sol. Començarà el dia amb tranquil·litat, amb temperatures fresquetes. Han davallat els termòmetres, ara després els repassarem. I això sí, al migdia encara queda aire fred a les capes mitjanes i elevades de l'atmosfera, i això es traduirà amb el creixement de núvols. I preferentment cap en el centre oest de Mallorca, tindrem aquests ruixats. Seran ruixats entre febles i moderats. No han de passar pena per precipitacions intenses, i també aquestes pluges poden afectar de manera puntual a punts del centre i oest de l'illa d'Eivissa. De fora d'aquests indrets, on han comentat, l'ambient continuarà de tranquil·litat amb el cel destapat, un cel destapat que també anirà arribant en aquests indrets on tindran ruixats cap a les hores centrals de la jornada. Tot això amb vent que bufarà en general de llevant de manera feble, per tant, a la mà parlant de tranquil·litat, parlant d'onades que no han de superar el mig metre d'altura. I com dèiem, ara mateix tenim unes temperatures temperatures més fresquetes, excepte en el cas de Menorca. Allà encara bufa aquest vent en qualque cop moderat i tenim valors ara mateix de 20 graus, tant a Mol com també a Ciutadella. Si anem cap a Mallorca, l'ambient és més fresc. Tenim 12 graus a Sencelles, 13 a Manacor, 15 a Inca, a Palma, i cap a Eivissa tenim 17 graus a Vila, 16 a Sant Antoni o 15 graus a Sant Llorenç de Balàfia.
Temperatures fresques en aquesta hora del matí avui, quan són les 7 i 5 minuts, en Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Cristina Bausà, Ansel López i Aina Morales començant.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
Milers de persones omplen els carrers de les ciutats de les Balears coincidint amb la vaga en suport al poble palestí. A Palma, què es va ser? L'ambient a la plaça d'Espanya, des d'on va sortir la marxa amb el lema "Per una Palestina lliure, aturem-ho tot".
Segons els manifestants, tot i l'alto el foc i l'alliberament dels hostatges, accions com aquesta serveixen per mantenir la pressió social i política a Israel.
No hi poden confiar perquè també hi ha tractats internacionals que diuen que Palestina hauria de tenir un estat propi i encara segueix sota ocupació israeliana.
Aquesta alto el foc i aquesta corda de pau és en els termes dels Estats Units i d'Israel, no tenen en compte el poble palestí per començar.
Si no hi ha una pressió internacional, Israel no té per què seguir fent passes, ha demostrat que s'ha saltat Salto al Foc i ha sigut amb tanta gent aquests dies.
Els sindicats convocants, CGT, Coordinadora Obrera Sindical i l'Estei, reclamen una redistribució de la despesa pública que prioritzi la inversió en serveis públics i no en armament militar, segons reivindica Joan Vicenç de la CGT.
Tota aquesta inversió, aquest increment, aquest rearmament, se farà a costa dels pressupostos de caire social, de servei públic, en sanitat, en educació, en pensions i tot això.
I entre les milers de persones que hi participaren, l'activista Reyes Rigo, que va formar part de la flotilla amb ajuda humanitària i fins dilluns no va poder tornar a Mallorca després d'estar detinguda a Israel.
Tot això va ser coincidint amb la jornada de vaga general i aturades parcials convocades per diversos sindicats. L'Estei calcula que un 10% dels treballadors dels serveis públics han secundat aquesta aturada.
Com més s'ha notat, diu el sindicat, és a l'ensenyament públic, on la Conselleria d'Educació xifra el seguiment dels docents en un 5%. El secretari general de l'Estei, Miquel Gelabert, assenyala que l'acord de pau podria haver refredat els ànims dels treballadors a unir-se a l'aturada.
La gent ho hagués pogut interpretar com un final del conflicte, la qual cosa és evident que no és així, perquè ara ahir encara hi va haver morts palestins per part de l'exèrcit israelià.
Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions Obreres, varen dur a terme una altra concentració, en aquest cas a la plaça de l'Olivar.
I la concentració feta a Eivissa va agrupar d'haver 300 persones. La protesta va partir del passeig de Vara de Rei. Shakir Boussael, de la Plataforma de Solidaritat amb el Poble Palestí, expressa la seva desconfiança amb el procés de pau.
El sionismo no garantiza nada, no respeta nada, ni normas internacionales, ni derecho internacional, ni las vidas humanas. Por lo tanto, no confiamos en este proceso porque es una farsa.
I a Menorca, més de 250 persones varen sortir als carrers de Ciutadella per denunciar el genocidi del poble palestí i exigir el boicot a Israel. La manifestació la va convocar la CGT, el Comitè de Solidaritat Menorca-Palestina i la taula Menorca-Palestina. Són Aurora Brullat, d'aquesta darrera entitat, i Lluís Camarero, de CGT Menorca.
Perquè aquest acord de pau no deixa de ser una altra mentida de l'estat d'Israel, de l'estat sionista. Avui mateix han matat 7 persones a Palestina, més totes les qui mos arribaran en les properes hores. El foc, salto al foc, no és veritat. Segueix havent-hi foc obert i perquè la gent se segueix morint de fam.
Para nosotros es muy importante este día de lucha y más importante aún es llamar a la opinión pública para que siga manteniendo la tensión de protesta y que Gaza no vuelva a ser una cárcel a l'aire libre, la més gran del món.
I a Formentera, més d'un centenar de manifestants es concentraren de Sant Ferran fins a la plaça de la Constitució de Sant Francesc. Tot això va ser després que al migdia diversos estudiants de la Universitat de les Illes varen entrar a l'edifici del rectorat en una protesta en què varen participar un centenar de persones.
Avui, Palestina!
Convocats pel Sindicat d'Estudiants i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans varen ocupar l'edifici durant 15 minuts amb lemes com Israel assassina, Jaume Carot, però complicitat.
Els estudiants són crítics amb el rector per no haver romput del tot les relacions amb empreses que mantenen vincles amb Israel. El portaveu del Front d'Estudiants, Lluc Ballester, ha denunciat que alguns professors els han amenaçat de sancionar-los si feien vaga.
Bastant de casos de professors que fins ahir amenaçaven els seus estudiants en posar sancions, ja siguin penalitzacions a la nota o faltes d'assistència en aquells estudiants que no venien.
En un comunicat, el Consell de Direcció de la Universitat ha reiterat el seu compromís amb la pau i els drets humans i recorda que ha desplegat accions de col·laboració amb la comunitat acadèmica palestina.
Aquestes concentracions es varen repetir també arreu d'Espanya. A Barcelona, 15.000 persones segons la policia i 50.000 segons els organitzadors varen participar en una manifestació en què es varen produir alguns aldarulls i actes de vandalisme com la crema de contenidors. Els Mossos d'Esquadra varen haver de detenir diverses persones. I mentrestant, al Pròxim Orient, Hamas ha entregat a nit a Israel dos cadàvers més. Se sumen als quatre cossos que varen retornar durant la jornada d'ahir i que un d'ells, segons les autoritats israelianes, no correspon a cap dels segrestats. Així, el braç armat del grup islamista ha anunciat que ja s'han entregat tots els hostatges morts que han pogut trobar entre les runes, ja que s'han localitzat els altres i això requereix esforços i equips especials.
Després d'aquestes afirmacions, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que està disposat a permetre que Israel reprengui els atacs a la Franja de Gaza en cas que Hamas incompleixi amb l'acord. Al seu torn, el ministre israelià de Defensa, Israel Katz, ha ordenat preparar un pla integral per derrotar el grup islamista. Israel també ha entregat 45 cadàvers palestins més, tot això quan s'ha reprès l'entrada d'ajuda humanitària pel pas de Rafah a Egipte i ha permès l'entrada de 600 camions amb aliments, medicaments i material de primera necessitat.
I avui hi ha la segona jornada de la vaga indefinida de la plantilla de la Fundació per la Dependència després que la d'ahir tingués un seguiment d'entre el 85 i el 90%. Més de 800 treballadors de centres i de residències de Mallorca i d'Eivissa demanen millores en les condicions laborals i l'equiparació de salaris amb els que estan contractats directament per l'administració, que asseguren que cobren entre 200 i 600 euros mensuals més.
Un centenar de manifestants s'han reunit davant la seu de la Conselleria de Benestar Social a Palma. També que l'elevada rotació genera una major càrrega de feina, el mateix problema que destaca Jaume Verdagí, delegat del CESIF, al Comitè Intercentres d'Eivissa. A l'illa, els serveis mínims han estat del 100% i el Comitè d'Empresa es queixa que per això la concentració només ha plegat una vintena de persones.
Podem estar al voltant del 20% de temporalitat. Clar, tot això el que genera és que la gent entra i surt. Les baixes no es cobreixen, les vacances no es cobreixen i, clar, hi ha una manca de compromís per part de la conselleria, per part de gerència, en establir un plus que ens doni una estabilitat a totes les plantilles.
La consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, reconeix l'esforç que han fet aquests treballadors per adaptar-se a un nou model d'atenció centrat en la persona. Diu que el govern fa feina per trobar un encaix jurídic a les millores del col·lectiu.
Estamos trabajando en diferentes vías para poder encontrar esa fórmula que nos permita dar una solución y intentar pues que esta huelga dure lo menos posible, porque la verdad es que lamentamos muchísimo que hayamos tenido que llegar a esta situación.
Els treballadors es tornaran a reunir amb la conselleria a final de mes.
També els socorristes continuen amb les seves protestes. Ahir a Hora Baixa es varen concentrar a Palma, a la plaça d'Espanya, per reclamar millors condicions salarials i laborals. També demanen que s'elimini la figura del socorrista reactiu, que permet que els quiosquets a peu de platja operin amb només un operari o cambrer que tingui el títol de socorrista, tot i que no tenen l'obligació legal d'actuar. És Cristian Meloni, d'Unió Socorristes Balears.
Su única responsabilidad legal a la hora de ejercer su situación de socorrista reactivo es llamar al 112. Mi hijo se puede estar ahogando enfrente del chiringuito, que el socorrista reactivo no tiene la obligatoriedad de meterse a sacarlo, ni tampoco de accionar en un RCP.
Aquests treballadors tenen previst mobilitzar-se cada dimecres Hora Baixa a la plaça d'Espanya, els divendres a les 8 del matí davant del Consolat de Mar i els dissabtes a la platja de Can Pere Antoni de Palma. 7:14, la presidenta del govern, Marga Proens, torna a les Balears amb la sensació d'haver tingut una reunió productiva i amb el comissari europeu d'Interior i de Migració, Magnus Brunner. Proens, acompanyada pels presidents dels consells, assegura que té total sintonia amb el nou rumb de la política migratòria de la Comissió Europea, però recorda que qui ha d'activar-la és el govern espanyol. Maria Antònia Serra va seguir la trobada de Iora Baixa a Brussel·les.
Satisfacció entre la delegació balear que s'ha desplaçat fins a Brussel·les per reunir-se amb el comissari europeu de migració. Segons la presidenta Marga Proens, la Comissió Europea estaria disposada a desplegar Frontex a la ruta entre Algèria i Balears de manera immediata, sempre i quan el govern central ho sol·liciti.
Estarien totalment disposats a activar Frontex a la ruta de les illes a Balears. Però era una cosa que ja sabíem i avui hem constatat, qui ha de fer aquesta petició per l'activació de Frontex és el govern d'Espanya. I qui en aquests moments no ha fet la petició d'activar Frontex per la ruta argelina en les Illes Balears és el govern d'Espanya.
Magnus Brunner ha informat que allà on actua Frontex, el flux migratori, ha dit, disminueix de manera considerable. El comissari europeu també ha destacat que Balears s'ha convertit en una porta d'entrada de la migració irregular a la Unió Europea i que per això les solucions s'han d'abordar de manera conjunta.
Mentrestant, la delegació del govern a les Balears recorda que l'Agència Europea de Guàrdia de Fronteres ja treballa a l'arxipèlag per evitar l'arribada irregular de migrants des del nord d'Àfrica.
Segons la delegació del govern, aquestes actuacions s'emmarquen en el desplegament que té Frontex a la Mediterrània Occidental i no de manera específica a les Balears. La seva funció és la de col·laborar amb la Guàrdia Civil en la detecció de barques i enfortir la capacitat de vigilància i salvament.
I encara de la política, la derogació de la Llei de Memòria Democràtica tornarà dimarts que ve al Parlament. El ple tornarà a debatre la presa en consideració de la derogació de la llei a proposta de Vox.
Fa mesos que el PP va tombar el primer intent dels seus socis d'investidura a canvi del suport de l'esquerra al decret de zones inundables i el de correcció d'errors. L'esquerra, en conjunt, ho ha criticat, ha acusat el PP i el govern de faltar la seva paraula. Són Josep Castells, de Més per Menorca, Lluïsa Pesteguia, de Més per Mallorca, i Iago Negueruela, del PSIC.
És molt infantil que el Partit Popular pretengui, convèncer-nos, que havent votat en contra aquell dia ja ha complert el seu pacte i que ara pot tornar a fer el contrari del que va prometre allà.
La presidenta se va comprometre amb les esquerres a no derogar la Llei de Memòria Democràtica a canvi de que li ajudàssim a revertir els errors que el Partit Popular havia comès en una votació. Si ara voten que sí, estan faltant a la seva paraula.
Esperemos que el Partit Popular reflexione, escuche a las entidades de memoria y le diga que no a Vox en esta materia porque creemos que es importante.
El PP, però, té clar que complirà el pacte de pressupostos amb Vox i, per tant, votarà a favor de la presa en consideració de la iniciativa que suposarà la derogació de la Llei de Memòria Democràtica. Vox no ho posa en dubte. Són Sebastià Sagreres i Manuela Canyades.
Hi va haver fa un any un acord d'una votació per una votació. La votació per la rectificació dels errors a canvi de la votació per la Llei de Memòria. I aquell acord va sorgir a efecte en el seu moment i a la negociació no s'havien previst futuribles.
Estava en el primer acuerdo con el Partido Popular, en el segundo, en el tercero, ya no sé por qué acuerdo vamos, pero bueno, si estamos en el cuarto, pues está en el cuarto y simplemente nosotros vamos presentando para hacer cumplimiento de estos acuerdos que hemos hecho con el Partido Popular.
D'altra banda, tots els grups parlamentaris han rebutjat el fet que el govern central no hagi atorgat la gran creu de Carles III, l'expresident Francesc Antich, i que, en canvi, sí que ho hagi fet amb els altres expresidents autonòmics socialistes que han mort enguany, Guillermo Fernández Vara i Javier Lambán.
Els portaveus dels partits han estat d'acord a qualificar l'actuació de la Moncloa de manca de respecte, d'injustícia i d'un gest lleig. Iago Negueruela, portaveu del grup socialista, reclama una rectificació.
El Partit Socialista està decebut en aquesta situació. S'ha de posar remei i, per tant, instam al govern a que lo solucione, perquè per nosaltres el president Antich va fer moltíssimes coses importants en aquestes illes.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
Les companyies aèries programaran un 1,5% manco de seients aquest hivern a les Balears en comparació a l'any passat. Són xifres que ha oferit l'Associació de Línies Aèries ALA i que contrasten amb les del conjunt de l'Estat, on l'activitat pujarà un 4,7%. L'entitat ho atribueix en part al retard en el pagament del descompte de resident a les aerolínies.
El president de la Javier Gandara ha afirmat que aquest estiu passat s'ha batut un nou rècord històric en gairebé 1,3 milions de vols comercials a tot l'Estat. Això és un 3% més que la temporada alta anterior. No obstant això, diu que el creixement s'alenteix respecte d'anys anteriors. En el cas de les Balears, l'activitat, a partir del proper mes de novembre, experimentarà, diu, una davallada.
Otras regiones, pues como Baleares, por ejemplo, que disminuyen. Entonces, ahora mismo programamos un 1,5% menos de asientos que los operados en la temporada de invierno anterior. Y otras como Galicia, que tienen un descenso pues muy significativo del 17%.
Gandara explica aquesta davallada a les Balears perquè l'arxipèlag venia de creixements molt forts i ara s'estabilitza. Un altre dels motius afegeix és l'impacte negatiu que tenen els retards en el pagament del descompte per als residents de les illes. Segons el president d'ALA, el mes d'agost la quantia pendent de cobrar pujava a 700 milions d'euros i ha lamentat que el crèdit extraordinari de 309 milions d'euros, diu, és un pagat.
Companyies aèries, por supuesto que estamos completamente comprometidas con la conectividad con los territorios extrapeninsulares, ¿no? Y pensamos que el esquema, ¿no?, de descuento de residentes pues contribuye a ello, pero avisamos que si sigue la situación y sigue un poco esos retrasos tan significativos en los impagos, pues esto puede acabar afectando a la conectividad.
Gandara també ha demanat al ministre de Consum, Pablo Bustunduy, que no s'enroqui en el fet de mantenir les sancions contra algunes aerolínies per cobrar l'equipatge de cabina. Tanmateix, la Comissió Europea ha assegurat que aquesta mesura és legal i ajustada al dret comunitari.
La xifra econòmica d'aquestes darreres hores la deixa l'IPC, que puja el 3,3% a les Balears al mes de setembre respecte del mateix mes de l'any anterior, segons les dades que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística. La taxa interanual torna a incrementar-se el novè mes de l'any i des de gener. La pujada de la inflació ja arriba al 2,4%.
El que més s'encareix a les Illes Balears és l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, els restaurants i els hotels, que ho fan més d'un 6%. Pel que fa a la cistella de la compra, el mes de setembre ha sortit a omplir-la un 2,5% més car que fa un any. En els productes que més s'ha notat aquest encariment ha estat la carn de mer, el cafè, el cacau i les infusions, que s'han encarit un 16,5%. Els ous registren una de les majors pujades dels darrers 4 anys i són ara un 15,5% més cars que fa un any. A l'altra cara de la moneda la trobam a l'oli, que registra 10 mesos de baixada. Durant el mes passat ha estat un 32% més barat, un descens del preu que es nota a les butxaques dels consumidors.
Ja ha baixat ara de moment, sí, ha baixat bastant. Sí.
L'aceite ha bajat un poquito, pero todavía sigue bastante caro.
Todavía ahora bajado se puede comprar.
Per contra, la roba i el calçat és l'únic grup que registra una baixada que és de 3 dècimes.
I precisament per incentivar el consum de producte local, el govern va posar en marxa aquesta setmana una nova campanya de bons adreçada a consumidors i a productors balears. Aquesta primera edició té un pressupost de 360.000 euros, ofereix als consumidors bons de 10 euros per cada 20 de despesa i fins a 60 per persona. Es podran bescanviar fins dia 28 de novembre, tot i que només 3 dies ja se n'han consumit més del 10% i alguns productors ja han acabat el seus.
Més d'un centenar d'establiments d'arreu de les illes s'han adherit ja en aquest programa i ofereixen una gran varietat de productes de proximitat. Joan Llebrés, director general de Qualitat Alimentària i Producte Local, ha assegurat que el balanç d'aquests primers dies, tot i que encara és molt prest, és positiu.
Fem una valoració molt positiva d'aquest inici de campanya dels bons de producte local. Ja s'han fet més de 1.300 ventes i s'han canviat més de 4.000 bons. Per tant, en 3 dies assolir més d'un 10-12% del total de bons en els primers 3 dies, considerant que és molt positiu i que demostra que la gent ha respost i els productors han respost en aquesta campanya.
Pel que fa als consumidors, poden consultar el llistat complet d'establiments adherits al web bonsproductelocal.com, on també apareix la informació de si encara els queden o no bons disponibles.
Hem de dir que alguns establiments ja han acabat els bons, ja no disposen de bons, i per tant també és un bon senyal. tots els consumidors que vulguin aprofitar aquesta campanya, recordant que han de anar a la web bonsproductolocal.com per veure quins són els productors que encara tenen bons disponibles.
Una campanya que, a banda de reforçar el vincle entre ciutadania i productor local, també pretén reduir la petjada ecològica del consum i mantenir viva la identitat gastronòmica i cultural de les illes.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I la jove de 15 anys que va ser trobada morta dimarts a la matinada en un pis de Palma va morir per una reacció adversa a tòxics. Això segons l'anàlisi preliminar que s'ha duit a terme al cos de l'adolescent. Els investigadors descarten la mort violenta de la jove.
Segons la policia de les Balears, la Policia Nacional de les Illes Balears, el cos sense vida de l'adolescent va ser trobat dimarts a la matinada en un dormitori de l'habitatge familiar de la seva parella, on hi pernoctava.
Hi ha hagut un nou cas de violència masclista a les Balears. Un home ha estat detingut a Palma per intentar matar la seva exparella. L'arrestat va entrar a l'habitatge de la dona. La va agredir, la va amenaçar amb un ganivet de grans dimensions. També varen detenir l'acompanyant de la víctima, en aquest cas per barallar-se amb el presumpte agressor i seccionar-li una part de l'orella d'una mossegada.
Els fets varen ocórrer el matí de dilluns al barri de Son Canals. Els serveis d'emergència es varen activar després de rebre un avís que alertava d'una agressió amb arma blanca. La víctima va relatar els agents que la seva exparella va entrar a casa seva sense permís. Diu que l'home li va pegar i la va amenaçar amb un ganivet. Els policies varen trobar el suposat agressor amagat en el bany del pis de les plantes inferiors i va oposar una gran resistència a la seva detenció. L'home, en tot cas, va reconèixer els fets i ha passat a disposició judicial.
I han condemnat, finalment, l'home acusat d'abusar sexualment d'un menor a Eivissa a 7 anys de presó i a pagar una indemnització de 25.000 euros a la víctima. S'ha arribat a aquest acord abans de la celebració del judici a l'Audiència Provincial.
El condemnat ha acceptat 7 anys de presó per un delicte d'abús sexual. Són 5 manco dels que demanava la Fiscalia perquè s'ha acceptat l'atenuant del dany molt qualificat, una reducció de pena que s'aplica quan l'acusat repara el mal causat a la víctima de manera excepcional abans del judici oral. L'home també ha consignat els 15.000 euros que demanava el Ministeri Públic i ara haurà de pagar-ne 10.000 més que li han afegit. Els fets varen tenir lloc el 2022, quan la víctima tenia 15 anys. L'acusat va enganyar el menor, l'havia conegut per les xarxes socials i el va convidar a jugar a un videojoc a casa seva.
I l'any que ve el programa Festes Segures arribarà a Eivissa després de 3 proves pilot que s'han duit a terme aquest estiu a Menorca i a Mallorca. La festa de cap d'any de Vila serà la primera a la qual s'aplicarà aquest programa a la Pitiusa Major. Rafael Coves és el coordinador del programa.
Per les seves dimensions, doncs, encaixa perfectament amb aquest programa i hem decidit que sí que podíem començar per aquí. I després, ja la següent és Sant Antoni, que és una de les festivitats que també el municipi de Sant Antoni celebra i segueixen aquí amb festes, doncs seguiríem com a segona festa aquesta i anirem implantant tira durant l'any 26 a la resta de municipis d'aquí, de les Pitiuses.
És una iniciativa de l'Institut de Seguretat Pública de les Balears que pretén formar de manera homogènia tots els efectius de la policia local per després coordinar-los de manera més efectiva. I temps per fer ara un cop d'ull a la premsa. Començam amb la premsa editada a les Illes, que avui destaca sobretot les protestes per Palestina.
És així de diverses maneres, i ara tot d'una en feim 5 cèntims, també de demandes, de manifestacions, podrien dir. Per exemple, Diari de Mallorca, que mostra la manifestació, diu de milers de persones a Palma sota el lema «Alto el foc, no es pau». El titular, però, diu que les aerolínies redueixen un 1,5% les places per a Mallorca en aquest hivern. Podríem dir una protesta, en certa manera. I ho traiem també fa just uns minuts en aquest espai informatiu. El paradigma el trobam a l'última hora, que el que diu a la seva portada és que Proens demana ajuda a Europa per aturar l'onada de pasteres. Fotografia, en aquest cas, també per la manifestació a l'última hora. I pel que fa als digitals, protestes per Palestina, en aquest cas, per exemple, a l'Ara Balears, que du tot un seguit de temes més, però que un dels que destaca és aquest. El Mallorca Diario, en aquest cas, contra l'anunci de la pujada de les quotes dels autònoms que ha fet el govern central. Diu que és una protesta generalitzada i que arriba per part de tots els sectors. L'Hoquei Baleares, protestes en aquest cas, però dels hotelers, contra l'augment, no de la pujada de la quota dels autònoms, sinó en aquest cas de l'ecotaxa, també anunciada al Parlament. I tot això, just quan el Menorca denuncia també que han perdut, atenció, el 25% de les tendes que hi havia a l'illa en només en els darrers 15 anys. Diu també que els bots en parapendes del Toro són il·legals i aporta una fotografia d'aquesta qüestió, i anant ja cap a les Pitiuses, perquè la premsa d'Eivissa explica que un gran tub tapava el torrent de Sa Llavanera i aporta una gran fotografia d'aquest tub extret ja d'aquest cau de la Riera. És la portada del periòdico d'Eivissa, també ho és el diari, que a més afegeix un titular més, que és que xifra les pèrdues, en concret a Vila, per culpa d'aquests dos temporals tan seguits, en 14 milions d'euros.
I a la premsa estatal hi ha un protagonista avui, José Luis Ábalos.
Efectivament, és la fotografia de portada de pràcticament totes les capçaleres de l'Estat. És portada grossa, per exemple, a El País, que diu que el jutge mostra el seu estupor, utilitza aquesta paraula perquè és la que va quedar escrita damunt el paper, pel fet que l'exministre segueixi com a diputat. Així tot, el mantén en llibertat, destaca El País. També destaca que Trump dona via lliure a la CIA perquè actuï dins Venezuela, és un segon titular més petit. El Mundo també ho destaca. En petit, en gros, diu que Álvarez i Robles intentaren felicitar Maria Corina Machado pel Nobel, però que no varen poder. I en lloc de llibertat, pel que fa a Ábalos, destaca que veu clars indicis el jutge de culpabilitat. És el mateix que trobam a la portada de l'ABC. La Vanguardia és l'única capçalera que defuig de tot això i el que explica és que el govern, atenció, s'obre a comprar armes als Estats Units, però per enviar-les a Ucraïna.
Ara a les 7:30 repassam els principals titulars d'aquest matí de dijous. Milers de persones surten als carrers de diferents ciutats de les Balears coincidint amb la vaga en suport al poble palestí. A Palma hi va haver la més multitudinària que va sortir de la plaça d'Espanya.
Mentre que a Eivissa es concentraren 300 persones i a Ciutadella 250. Els participants asseguren que, tot i l'alto el foc, les mobilitzacions mantenen la pressió social i política a Israel.
No hi poden confiar perquè també hi ha tractats internacionals que diuen que Palestina hauria de tenir un estat propi i encara segueix sota ocupació israeliana.
Si no hi ha una pressió internacional, Israel no té per què haver de seguir fent passes, ha demostrat que s'ha saltat salto al foc i ha sigut amb tanta gent aquests dies.
Les convocatòries van coincidir amb la jornada de vaga general i aturades parcials convocades per diversos sindicats i que varen tenir un seguiment baix a les illes. L'Estei calcula que un 10% dels treballadors dels serveis públics secundaren l'aturada.
I el govern demana ajuda a Europa per vigilar la ruta migratòria entre Algèria i les Balears.
La presidenta de l'executiu, Marga Proens, diu que la Comissió Europea estaria disposada a desplegar de manera immediata Frontex si l'executiu espanyol ho demana. La responsable de l'executiu es va reunir ahir a hora baixa a Brussel·les amb el comissari europeu de migració, Magnus Brunner.
La veritat que ha estat una reunió productiva i una reunió de la qual sortim satisfets, perquè hem pogut exposar amb dades objectives quina és la situació i el drama de la immigració irregular a les Illes Balears.
I les aerolínies redueixen un 1,5% dels seients previstos aquest hivern a les Balears en comparació a l'any passat.
Són xifres d'ALA, l'Associació de Línies Aèries, que contrasten amb les del conjunt de l'Estat, on el nombre de places augmentarà gairebé un 5%. El president de la patronal, Javier Gandara, ho atribueix en part al retard en el pagament del descompte de residents a les companyies.
Companyies aèries, por supuesto que estamos completamente comprometidas con la conectividad con los territorios extrapeninsulares, ¿no? Y pensamos que el esquema, ¿no?, de descuento de residentes pues contribuye a ello, pero avisamos que si sigue la situación y sigue un poco esos retrasos tan significativos en los impagos, pues esto puede acabar afectando a la conectividad.
I avui hi ha la segona jornada de la vaga indefinida de la plantilla de la Fundació per a la Dependència.
Ahir la vaga va tenir un seguiment d'entre el 85 i el 90%. 850 treballadors de centres i residències de Mallorca i Eivissa reclamen millores en les condicions laborals i que s'equiparin els salaris amb els treballadors que estan contractats directament per l'administració.
I dels tribunals avui declara l'exassessor Koldo García davant del Tribunal Suprem.
És la quarta vegada que ho fa. Això quan ahir l'exministre de Transport, José Luis Ábalos, va comparèixer també en seu judicial pel mateix cas. El magistrat va considerar que no hi ha prou indicis per enviar-lo a presó preventiva i continua en llibertat amb les mateixes mesures cautelars.
I en crònica cultural, d'aquí uns minuts serem en directe a Vilafranca, que avui dona el sus a l'edició 23 de la FIAT, la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Balears.
Començarà a les 4. teatre Ambúnicos, un espectacle de dansa contemporània inspirat en l'obra escultòrica d'Alexander Calder. Però aquesta serà només la primera de les més de 100 actuacions que estan previstes des d'avui i fins diumenge.
I pel que fa al temps, avui predominarà el sol, però encara amb la possibilitat d'alguns ruixats localitzats. Marc Aldentai, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tindrem moltes estones de sol. Ara mateix el dia comença amb aquest ambient en general tranquil, amb aquest cel estirat, però sí que és vera que a mitjan de matí ja migdia tornaran a créixer els núvols i aquests deixaran qualque ruixat local, insistim en aquest fet, a punts del ponent de Mallorca i també poden caure a punts de l'est de l'illa d'Eivissa de fora. D'aquests indrets, en general, continuarà l'ambient estirat i pot haver qualque nígula, però poqueta cosa, i que els ruixats duraran poca estona, perquè a partir del cap vespre també s'aniran desfent aquestes enigulades i el dia tornarà a acabar de la mateixa manera que comença amb aquest cel estirat. Pel que fa al termòmetre, esperem màximes que quedaran entre els 23 i 24 graus a Menorca, nord de Mallorca, i s'enfilarà un poqueu més cap en el sud de Mallorca i Pitiuses, amb valors màxims que tornaran a quedar entre els 25 i 26 graus. El vent bufarà en general de component nord-est, més allevantat, més de component est a les Pitiuses. Ho farà de manera feble. I, per tant, a la mà parlarem d'una relativa tranquil·litat amb marejol cap en el sud de les illes. I sí que es veurà que cap a punts del nord, principalment de Menorca, tindrem redals de maró. Aquest vent deixa temperatures més suaus ara mateix. Cap en el sector de Menorca tenim de 9 graus en el Mercadal, també de 9 cap a Sant Lluís, i l'ambient és més fresc que la resta del territori. Temperatura de 14 graus a Palma, 14 graus també cap a Sineu, 15 a Sa Pobla, en el cas d'Eivissa, 13 graus cap a Sant Carles, 18 a Vila i també a Sant Francesc, o 16 a Sant Antoni.
Informatiu Matí. Esports.
I passen uns segons a les 7 i 35 minuts. Moment ara per la informació dels esports. Cansat en parlant del Mallorca, que Gavi afronta la recta final de la seva preparació per visitar dissabte el Sánchez Pizjuán.
Així és. Avui l'equip farà el penúltim entrenament abans de jugar contra el Sevilla. Durant la jornada d'avui s'espera el retorn del colombià Johan Mojica, el darrer internacional a arribar. Ahir ja es va reincorporar Vedat Muriqi. El pirata va fer ahir entrenaments de recuperació a Son Bibiloni. El tècnic Iagoba Arrasate també està pendent de l'evolució de les recuperacions d'Omar Mascarell i Takuma Asano per saber si finalment poden entrar a la convocatòria. I precisament hem analitzat el partit entre el Sevilla i el Mallorca amb Pep Lluís Martí, un dels homes que més i millor coneix tant el Mallorca com el Sevilla. El comentarista d'aquesta casa ha explicat com ha d'afrontar el partit l'equip de Arrasate per treure'n un resultat positiu.
Mallorca dona-li la responsabilitat en el Sevilla que cau quan ha de dos per despartit o el du pitjor, i després tenir la capacitat de sortir, de tenir la capacitat de transició, de tenir velocitat i de poder fer mal en les transicions i en el contracop.
I a Sevilla encara recorden el darrer partit que han disputat, la victòria per 4-1 contra el Barça. El jugador del conjunt andalús, Agüero, diu que ara ja toca pensar guanyar el Mallorca.
Des de la segunda jornada, mucha persona estaba diciendo que íbamos a descender, y ahora muchas personas dicen que jugamos Europa, pero la verdad es que nosotros nos focalizamos solo en los partidos y la cosa más importante, y vamos a luchar para el partido de sábado.
Avui comença la East Mallorca Girls Cup. La competició es disputarà fins diumenge a les localitats de Calamillor, Son Servera, Capdepera i Sant Llorenç i reunirà més de 1.100 jugadores. En total hi participen 57 equips repartits en les categories aleví, infantil i cadet. Hi destaquen clubs de renom internacional com el Barça o el Madrid i també quatre equips de les Illes, el Mallorca, la Salle, San Francisco i la selecció de l'equip de Catacoll. Escoltam el director del torneig, Tobal Tudurí.
Quan el 2018 van començar, que érem 10 equipets, us haguéssim dit que serien prop de 60, amb més de 1.100 fietes jugant de futbol, ningú s'ho hauria cregut. I la nostra ambició encara és més. Volem arribar a 100 equipos, quasi volem doblar-ho de 2.000 fietes jugant. La veritat és que estem molt, 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 molt contents amb això.
En voleibol, l'entrenador de la Barca Menorca, Beb Llorenç, compleix 20 anys al club menorquí. Beb Llorenç va assumir les primeres 6 temporades com a segon entrenador. Després d'aquest temps, es va convertir en el màxim responsable tècnic del club ciutadellanc. Moltes etapes i diferents objectius. El sentim.
He viscut èpoques de molt més ajustos i de objectius totalment diferents en aquest, de permanència, de tenir una banqueta íntegrament a la casa també, de treball molt en joves, ara que els com que han retornat pues, en el millor nivell.
Beb Llorenç mai s'ha plantejat retirar-se del món professional, cosa que altres entrenadors sí que ho han fet.
Però jo, sobretot, una de les coses que m'haig fixat és com abandonar la pràctica de l'esport als entrenadors més veterans, i vaig pensar que no era l'ideal i que jo el tenia de fer d'alguna manera, perquè les persones que havien ajudat s'anaven com un poc castigades del món de l'esport professional.
La Barca va debutar a la Lliga aquest cap de setmana passat amb victòria i dissabte, a les 7 de l'hora baixa, rebrà la visita del Cajasol Andalucía en partit de la segona jornada de la Lliga regular. I acabam amb un apunt de gimnàstica artística, perquè aquest cap de setmana es disputarà a Jakarta, Indonèsia, el Campionat del Món. Allà hi és el mallorquí, dues vegades olímpic, Nicolau Mir, que diumenge debutarà a la competició.
I són ara les 7 i gairebé 40 minuts. Continuem amb més qüestions destacades d'avui.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Vas parlar ara de les conseqüències de les tempestes. Les pitiuses han entrat en fase de recuperació després de decretar-se el final de l'emergència i retirar-se els efectius de la Unitat Militar d'Emergències. La ciutat d'Eivissa ha tornat a exigir celeritat al govern de l'Estat perquè es declari la ciutat d'Eivissa zona greument afectada per una emergència. Elena Gregori.
Emergències pren aquesta decisió després de comprovar que no hi ha cap infraestructura d'Eivissa en perill. A més, la previsió meteorològica ha permès desactivar l'avís groc, encara que sí que es manté a Menorca i a Mallorca. D'aquesta manera, el pla Inumbal passa a la seva fase de recuperació i això permet decretar el retorn a la normalitat a les pitiuses. Pablo Garriz és el director d'Emergències.
Formalmente desactivamos la fase de emergencia del plan de inundaciones y pasamos a la fase de recuperación. Es el mismo patrón de desescalada que ya planteábamos en el anterior episodio, por tanto, mantenemos ahora mismo los operativos de soporte y de recuperación que ahora mismo están trabajando en zona, teniendo en cuenta que quedan ya muy pocos incidentes.
Avui mateix s'han retirat els efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Ara queden 18 incidents oberts. Durant aquests 4 dies del pas de la tempesta Liz s'han atès 192 incidents a Eivissa, la majoria relacionats amb inundacions d'edificis i establiments. La ciutat d'Eivissa ha tornat a demanar celeritat al govern de l'Estat perquè declari l'emergència i puguin arribar ajudes econòmiques.
I la compra d'habitatges per part d'estrangers ha caigut a les Balears gairebé un 7% durant el primer semestre del 2025, si es compara amb el mateix semestre de l'any passat. Segons les dades del Consell General del Notariat que s'han publicat avui mateix, és la segona comunitat on més baixen, només superada per les Canàries. De fet, en el conjunt d'Espanya aquestes operacions han augmentat un 2%.
Només davallen a les Canàries, les Balears, la Comunitat Valenciana i Navarra. Allà on pugen més és Astúries, on la compra d'habitatges per part d'estrangers es dispara un 30%. Les nacionalitats més habituals per aquest ordre són britànics, els marroquins i els alemanys. Les adquisicions per part d'estrangers superen un 19% del total d'operacions del mercat de compra-venda a tot l'Estat espanyol.
I el que sí que s'han incrementat és el nombre de desnonaments, a prop d'un 4% a les Balears en el segon trimestre en comparació amb el mateix període de l'any passat. Entre els mesos d'abril i de juny se'n varen dur a terme 245 a tot l'arxipèlag.
I la majoria, un 80%, 83% va ser per impagament del lloguer. Són dades del Tribunal Superior de Justícia de les Illes que indiquen que també han crescut, en aquest cas un 50%, els concursos de creditors. L'arxipèlag ha estat la quarta comunitat amb més concursos per cada 100.000 habitants, només per darrere de Múrcia, Catalunya i les Illes Canàries.
I l'Associació d'Albergs Juvenils de les Balears Integrades dins la PIMEM carrega contra l'Ajuntament de Palma per l'anunci que aquest dimarts va fer el Bala Jaime Martínez de no donar més llicències per a l'obertura de nous albergs de joventut a la ciutat i de donar incentius perquè aquests establiments es reconverteixin en habitatges.
La patronal acusa l'Ajuntament de desconèixer la realitat d'aquests establiments turístics perquè diu no es tracta d'una oferta generadora de renou ni dificulta la convivència a les barriades allà on s'ubiquen. El president de l'entitat, Jordi Mora, assegura que aquestes polítiques van en contra d'uns establiments en què qualsevol jove pot passar una nit per una trentena d'euros i té dret a dormir-hi i a utilitzar-ne les dutxes.
Per venir a estar a les Balears, els preus hotelers estan absolutament disparats, com tots sabem, i per tant és una forma d'allotjament dirigida a la joventut, dirigida als menors de 30 anys. Qualsevol major de 30 anys que es vulgui allotjar en un alberg juvenil ho ha de fer amb un carnet d'alberguista de la pròpia REAG, de la Red Espanyola d'Albergs Juvenils, si no, no s'hi pot allotjar.
Mora compara els albergs d'aquesta tipologia que hi ha a la ciutat de Palma als que hi ha a moltes ciutats europees, on centenars de joves de les Balears s'hi desplacen per fer-hi turisme durant uns dies, ja sigui amb el bitllet d'Interrail o d'altres mitjans, i on poden passar la nit per una trentena d'euros.
I l'Ajuntament de Sóller ha aixecat totes les restriccions al consum d'aigua del municipi en un comunicat. El consistori ha informat que les pluges d'aquests darrers dies han fet que el nivell freàtic hagi millorat, per tant, ja suficient i estable per cobrir la demanda.
L'Ajuntament ha aixecat les restriccions, però ha demanat a la població que en faci un consum responsable. En un comunicat ha agraït l'esforç que han fet tots els veïnats, recordant que a principis del mes de setembre es va avisar que la situació hídrica al municipi era crítica, que únicament es podia garantir l'abastiment durant 10 dies, la qual cosa feia preveure l'aplicació de talls al subministrament en cas de no produir-se precipitacions i de manera abundant, que finalment han arribat en aquests darrers dies.
Són ara les 7:45 minuts. Vos parlam del cas Coldo. L'exassessor ministerial Coldo García declararà avui i per quarta vegada davant del Tribunal Suprem. El jutge Leopoldo Puente revisarà si el manté en llibertat després que el darrer informe de la Guàrdia Civil li atribuís un rol de consignatari de gestor dels oblers que sufragaven les despeses de qui fou titular de transports, José Luis Ábalos. Això quan ahir, precisament, Ábalos va compareixer en seu judicial per aquest mateix cas. El magistrat va considerar que no hi ha indicis suficients per enviar-lo a presó preventiva i, per tant, continua en llibertat amb les mateixes mesures cautelars.
La investigació del cas Coldo també continua a la comissió del Senat, on ahir va compareixer l'empresària Carmen Pano. Va dir davant del Tribunal Suprem que havia lliurat a la seu del PSOE 90.000 euros, però aquest dimecres s'ha acollit al seu dret a no declarar. Ha assegurat que es ratifica les dues declaracions que ja va fer en seu judicial i ha justificat la seva decisió per no interferir en la seva defensa, ja que està imputada en el cas Hidrocarburs.
El cas Coldo també ha esquitxat el cara a cara que han mantingut aquest dimecres el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al Congrés dels Diputats. Així mateix, la sessió està marcada pel dret a l'avortament i els presumptes casos de corrupció relacionats amb el cap de l'executiu.
Feijóo ha denunciat que mentre el cercle de Sánchez fa caixa i s'enriqueix, el govern apuja els impostos als autònoms.
Con usted han prosperado Ábalos, Santos Cerdán, Coldo, su familia. Y su reacción no es disculparse, como haría cualquier presidente decente, sino otra subida de impuestos a 3 millones de españoles. En la España de Pedro Sánchez, si trabajas, pagas. Si robas, cobras. Y si le aplauden, prosperan.
Sánchez ha defensat que presideix un dels governs més decents d'Europa, ha presumit de la bona evolució de l'economia espanyola, també ha retret a Feijóo el seu silenci en temes d'actualitat.
Hemos visto a la señora Ayuso decir, ante un derecho que se garantiza a las mujeres que se vayan a abortar fuera de la Comunidad de Madrid, ¿y usted qué ha hecho? ¿Y qué ha dicho? Nada, absolutamente nada. Hemos escuchado al presidente de la Junta de Andalucía decir que los médicos de Andalucía no han informado sobre los cribados a las mujeres que tenían esos cribados para no alarmarlas y crearlas ansiedad. ¿Y usted qué ha dicho? Nada.
Y otras cuestiones destacadas de la actualidad estatal internacional. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui en una sessió de control centrada en la gestió de la recuperació de la Dana de gairebé fa un any.
Serà a les Corts Valencianes i Mazón també haurà de donar explicacions de la gestió de l'emergència. En el marc d'aquesta investigació, Mazón ha remès un llistat de 26 telefonades que van fer ell i un col·laborador entre les 5:37 i les 11:30 del vespre del dia de la Dana. La primera telefonada mencionada és a la llavors consellera de Justícia Interior, Salomé Prades, i s'enumeren dues comunicacions amb el president del PP, Alberto Núñez Feijó, al voltant de les 9:30 del vespre. També s'especifiquen tres comunicacions amb l'aleshores vicepresidenta tercera del govern de l'Estat espanyol, Teresa Rivera, entre les 8:20 i les 9 del vespre.
I Brussel·les dona suport a Espanya davant les noves amenaces aranzelàries del president dels Estats Units, Donald Trump, que ha dit que augmentarà els impostos a Espanya si no eleva la despesa militar.
We will respond appropriately as we always do to any measures taken against war.
El portavoç de la Comissió Europea, Olaf Gil, diu que respondran de manera adequada davant qualsevol mesura presa contra un o diversos estats membres.
També el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha defensat que tots els països de l'aliança estan d'acord i que Espanya està completament compromesa. Ho ha dit a una reunió dels ministres de defensa de l'Aliança Atlàntica, a la qual han assistit també la ministra espanyola Margarita Robles, assegura que Espanya ha fet un esforç en defensa.
Las palabras de Trump no se pueden sacar de contexto, que a veces hay algún cierto interés en sacarla de contexto, porque lo verdaderamente importante que todo el mundo sabe es que España tiene un compromiso firme con la Alianza Atlántica, que es un aliado responsable, que es un aliado serio.
I encara amb informacions relacionades amb el president dels Estats Units, Donald Trump ha confirmat que ha autoritzat la CIA a realitzar operacions encobertes a Venezuela amb l'objectiu de tomar el govern de Nicolás Maduro.
Trump ha reconegut que estan estudiant la possibilitat de dur a terme atacs contra el narcotràfic, diu, també en territori veneçolà, després d'haver enfonsat a la mà diverses embarcacions que suposadament conduïen narcotraficants. El mandatari veneçolà ha rebutjat el que qualifica de cop d'estat per part de la CIA.
I Ernesto Álvarez Miranda és el nou primer ministre del govern de transició del Perú. L'actual president del país, José Geri, l'ha designat després de la destitució de Dina Boluarte per part del Congrés.
Álvarez, de 64 anys i advocat de professió, era fins ara degà de dret a l'Universitat Privada de Lima i president del Tribunal Constitucional del país. El primer ministre romandrà en el càrrec 9 mesos fins a les eleccions generals de l'any que ve.
Són ara les 7:50 minuts. Anem amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I comencem destacant un nom, el de Juan del Val, que ha guanyat el Premi Planeta d'enguany, 2025, en Vera, una història. L'escriptor i periodista madrileny explica en aquesta obra el procés d'alliberació personal d'una dona de mitjana edat que trenca el seu matrimoni amb un marquès per viure una relació amb un home d'origen humil.
És una novel·la d'amor en totes les direccions. Amor verdadero y amor interesado, que muchas veces es el mismo amor. Es una mujer que emprende un camino, yo creo, hacia la libertad.
Segons el jurat, la novel·la combina la narrativa romàntica amb una crítica social contemporània i alguns elements de thriller ambientats a Sevilla. La va presentar sota el pseudònim d'Elvira Torres i amb el títol fictici No és tan fàcil morir d'amor, condició indispensable per presentar-se al planeta.
Del Val, que ja havia estat reconegut amb el Premi Primavera de novel·la de l'any 2019 per Candela i suma amb Vera el seu quart títol en solitari, a banda d'altres llibres que ha fet amb altres autors, en tot cas és també reconegut pel seu paper als mitjans de comunicació com a tertulia habitual a programes de la televisió i per les seves col·laboracions literàries també amb la seva dona, la periodista Núria Roca. Visiblement emocional, l'escriptor dedicava el premi als seus pares, a la seva parella també, afirmant que tenir aquell premi en les mans li semblava pràcticament un miracle i que deu tot el que es deia a l'escriptura.
Però al marge de la tele, yo soy lo que escribo y a escribir le debo absolutamente todo lo que soy.
La finalista d'aquesta edició ha estat l'autora gallega Ángela Banzas amb la novel·la Cuando el viento hable, la història d'una dona nascuda a la postguerra gallega que descobreix l'existència d'una germana bessona seva perduda. El jurat estava format per Pere Ginferrer o per Carmen Posadas, entre d'altres, i ha destacat la qualitat de totes dues obres en una edició del Planeta marcada per la diversitat temàtica i la reivindicació del paper de la dona en la narrativa contemporània.
I avui a Hora Baixa es dona el sus a l'edició 23 de la FIAT, la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Balears de Vilafranca, i anem en directe.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Començarà amb Únicos, un espectacle de dansa contemporània inspirat en l'obra escultòrica d'Alexander Calder Únicos. Però aquesta serà només la primera de les més de 100 actuacions que estan previstes des d'avui fins diumenge. Per conèixer millor la proposta, anem en directe fins a aquest municipi del Pla de Mallorca. Allà hi ha Cristina Bausà. Cristina, bon dia. Vilafranca està ja a punt per acollir aquest esdeveniment.
Bon dia, i doncs jo diria que sí, perquè just entrar a Vilafranca ja han pogut veure cartells i indicacions que guien el públic cap als diferents espais on es duran a terme aquests espectacles, on es podran veure aquestes funcions, però a mesura que ens hem anat endinsant en el municipi hem pogut veure que això era més evident, els carrers del centre, els carrers més cèntrics, que és precisament allà on som ara, estan plens de colors, per exemple, els fanals, i podem veure estels de color blau, de color groc, també de color taronja, i a un carrer que tenim molt a prop també hi ha atrapa-somnis d'aquests mateixos colors. Però el que volen saber és si l'organització ja està a punt, si falta res, si ja hi ha tots els artistes, si falta alguna cosa, en definitiva, i per això ens acompanya el president de la xarxa i director de la FIAT, de la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Balears, en Jaume Gomila. Bon dia.
Bon dia.
Ja està tot a punt per aquesta 23a edició. Que hi trobarem enguany? Quines són les novetats?
Està tot a punt, però vol dir que hi ha moltes coses i sempre passen coses, però tot a punt, tot a punt, tot a punt. Què hi trobarem? Il·lusió per celebrar una nova fira, molta de gent que ve de fora, molta de gent que ve de les illes il·lusionada, aquest públic que espera també que vengui la fira cada tardor. En fi, il·lusió i seguir en la fira.
Com cada any hi ha funcions que s'estrenen per primera vegada aquí, funcions que fan l'estrena nacional també la fan aquí, que és el més destacat que trobarem enguany?
Jo crec que és trobar la millor coïta d'espectacles que hem trobat arreu de Mallorca, arreu de les illes, arreu de l'estat espanyol, i també tenim tres propostes de l'estranger, una italiana, dues italianes i una francesa.
Aquesta és edició número 23, ja ho hem dit unes quantes vegades, i això demostra que la FIAT s'ha consolidat com un esdeveniment de referència tant pels artistes com també pels públic. Però el lema d'enguany és "Seguim somiant teatre". Per què aquest lema?
Home, perquè això és una locura. Vilafranca, un poble d'Esplà de Mallorca que no arribava a 3.000 habitants quan varen començar la fira, fer una fira d'aquestes dimensions de projecció illenca nacional i internacional era somiar truites. Nosaltres varen dir, bé, farem una fira de teatre infantil i juvenil, i any rere any anem afegint coses, l'anem polint, cada vegada ve més gent atreta per aquest esdeveniment i per la calidesa d'aquest poble que acull a tothom, i seguim somiant, perquè no mos ho poden creure que això 23, 24, 25 a l'instant seguirà a Santa Quí Vilafranca.
I ja per acabar, moltes de les funcions se necessita entrada, són de pagament. Encara ens queden? Com les podem aconseguir, els que vulguem venir a fer una visita aquest cap de setmana a la FIAT?
Encara queden entrades a través de la pàgina web de fiat.cat o de Ticket.ib, que ja s'enllaç per agafar entrades. En queda qualcun encara, però que ningú se preocupi, perquè hi ha tant d'espectacles també de carrer oberts en el públic que si venen a Vilafranca, encara que no tinguin cap entrada, podran gaudir de molt d'espectacles.
Moltes gràcies, Jaume. El programa, bé, a part de totes aquestes funcions, que com han dit són més de 100 funcions que hi haurà des d'avui i fins a diumenge, i vetres també seran presents a la FIAT, el programa L'Aviador es farà des d'aquí, i això serà abans de que es faci l'espectacle inaugural, que serà a les 8:15 de l'hora baixa.
Gràcies, Cristina. Edó, tot preparat ja a Vilafranca perquè avui a hora baixa comenci aquesta fira de teatre infantil i juvenil de les Balears. La FIAT. Són ara les 7:57 minuts. I continuem destacant un altre llibre, La recerca de la millor hamburguesa de les Illes Balears, ja té forma de llibre, Sa millor burger 2024, de Dolmen Editorial i signat pels fundadors Àlex Guerrero i Roberto Martín. Arriba a les llibreries avui i es presentarà oficialment a les 7 del capvespre a la llibreria Rata Corner de Palma. L'acte comptarà amb la participació dels autors i del divulgador gastronòmic Antoni Joaner, de membre del jurat d'aquest certamen.
És un llibre que recull l'experiència del concurs Sa millor burger 2024, un esveniment que se va celebrar a Son Fusteret el primer cap de setmana d'octubre i que durant 8 mesos previs va implicar 60 hamburgueseries de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Més enllà d'un simple rànquing, el certamen va servir també per reivindicar la creativitat, l'identitat gastronòmica de les illes, amb el vot del públic, un jurat especialitzat que va valorar tant el gust com la proposta culinària i l'aposta, sobretot, pel producte local. Així ho explicava al micròfons d'Ivetres Roberto Martín, un dels autors d'aquest llibre.
En esta ocasión participaron más de 50 hamburgueserías y buscamos, juntamente con los jueces y con el público, una burger que tuviese el espíritu que se debe tener para participar en el concurso, que sobre todo es que sepa hamburguesa americana, pero que la mayoría de sus ingredientes, el máximo posible, hubieran sido de kilómetro cero y de proximidad.
El llibre no és només una guia de receptes guanyadores i finalistes, també explica els paisatges, les històries humanes que hi ha darrere de cada elaboració, amb il·lustracions d'Andrea Moreto Bés. El volum 2 posa en relleu la connexió entre la cuina del carrer i la tradició balear.
I era un rumor, però s'ha confirmat ja oficialment. Amaia Montero torna a l'Oreja de Van Gogh, de 8 anys després.
Un dia d'estos en que suelo pensar, hoy va ser el día.
Un retorn que es produeix quan fa tot just un any que la vocalista, durant 17 anys, Leire Martínez, va anunciar que deixava la banda en contra de la seva voluntat.
Martínez va deixar la mítica banda per decisió de la resta de la formació. Des d'aleshores es va posar en marxa un rumor de la tornada de Montero que s'acaba de confirmar al mateix temps que s'anuncia que el seu guitarrista, Pablo Menegas, un dels fundadors també, es retira una temporada.
Mira que s'escapa.